Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya Andorra comencem les converses gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, social o cultural de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal, la que tenim amb en Josep Víctor Gaia, qui saludo. Què tal, Víctor?
Molt ben trobats, ben acompanyats, com és habitual en aquest programa, i el nostre convidat d'avui aplega aquestes tres condicions, economia, política, societat i cultura.
Doncs sense més preàmbuls, anem a saludar el vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, alhora que alcalde de Puigcerdà, el senyor Albert Piñeira. Senyor Piñeira, gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Com està?
Bé, la veritat és que molt bé.
Primer de tot, inevitablement, quan parlem amb el senyor Piñeira, implícitament adrecem des d'aquí una salutació a tots els oients que ens escolten des de COPE Puigcerdà, a la Cerdanya, a través del 92.0 de l'FM. Aquests oients avui, doncs, sempre, però avui també, d'una forma especial, en el nostre pensament. Senyor Piñeira, gràcies per atendre, perquè teníem ganes de parlar de cultura. Volíem parlar molt de la Casa de Cultura, parlar en general de l'obra de cultura que fa la Diputació, i, home, ja que hem anat a Puigcerdà, doncs, inevitablement també li preguntarem alguna cosa de Puigcerdà.
Perfecte.
Reconeixent sempre que ens dona una mica d'enveja la gent de Puigcerdà, perquè l'entorn en el que viuen, doncs, realment és idíl·lic des del nostre entendre, i ens dona, ja li dic, una mica com d'enveja de la bona, per això,
Sí, i a més ara especialment, perquè jo sempre dic que la tardor és una de les estacions més boniques aquí a Puigcerdà i a la Cerdanya. De fet, una de les característiques de Puigcerdà i del nostre territori és que les estacions són molt marcades. La tardor és tardor, l'hivern és hivern, la primavera és primavera, i per tant el pas de les estacions es nota, que d'altres llocs potser no es nota tant, però aquí sí, ara és tardor i està molt bonic.
Molt bé, Víctor, comencem, doncs.
Bé, la primera qüestió es relaciona amb la vicepresidència de la Diputació i concretament amb l'àrea de cultura i encara més concretament amb el canvi d'estructura, diguem-ne, funcional o de la Casa de Cultura de Girona. En què consisteix el canvi? Desapareix la Fundació, la Diputació ho gestionarà directament. Què suposa això, senyor Piñeira?
Bé, Casa de Cultura ha anat tenint diferents formes jurídiques al llarg del temps. En aquests moments era una fundació vinculada al grup institucional Diputació. Fa un temps ens vam iniciar un procés de reflexió en el sentit de si tenia sentit mantenir l'estructura fundació. Vam arribar a la conclusió que no, la fundació tindria sentit, per exemple, si tinguessin fons de finançament públic, fons de finançament privat i de tercers, etc. La realitat és que estem en un edifici que és de la Diputació, el personal està vinculat a la casa, els diners els hi posa tota la corporació i, per tant, el canvi de forma jurídica bàsicament el que fa és que desapareix la fundació, per tant, és una fundació que en aquests moments està en procés de liquidació i, per tant, Casa de Cultura s'incorporarà directament a la Diputació de Girona, gestionarà directament des de la Diputació, amb el mateix personal que hi ha ara i això, però passarà a ser, perquè ens entenguem, un centre gestor més de l'àrea de cultura, com l'àrea de cultura té diferents centres gestors, hi ha l'àrea de biblioteques, o hi ha l'àrea de publicacions, o hi ha l'àrea de monuments, o la de cooperació cultural, doncs ara hi haurà una nova àrea que es dirà Casa de Cultura.
Bé, no fa molt, s'ha posat en marxa, s'ha presentat l'exposició a la Casa de Cultura amb el nom de Núria Font, Cosmogònia del Moviment. Com que vostè ha tingut l'oportunitat de presenciar-la, expliqui'ns com és aquesta exposició.
Bé, aquesta és una exposició que ens feia molta il·lusió de tenir a la Casa de Cultura. Aquesta exposició, en el seu dia, el 2018, va estar al Centre d'Art Santa Mònica, perquè és una exposició també on hi participa de manera molt intensiva la Generalitat de Catalunya i en aquest cas també els Serveis Territorials de Cultura. I, bueno, com molta gent ja sap, la Núria Font ens va deixar ara ja fa uns anys, fa 5 anys aproximadament, el 2017, i ella va ser una pionera en aquell moment de lo que en podríem denominar el videoart i la dansa. Per tant, en el seu moment ella va fer una revolució en aquest camp. Ara és molt habitual que tots els festivals de música, a tots els certàmens de dansa, a tots els esdeveniments de dansa, aquesta unió de noves tecnologies, de videoart o de cinema, de moviment i de dansa estiguin unides, En aquell moment la realitat és que no era tan així i ella al final va transformar un sector i va ser pionera en molts camps, no només en el fet d'unir dansa i videoart, sinó sobretot en el fet que ella va tocar molts àmbits, perquè a més va ser productora, directora, impulsora de festivals, impulsora de molts moviments culturals. Hi havia, per exemple, en aquella època a la Casa de Cultura un festival que es deia BAT, que va durar durant 10 anys, ella va ser també una de les principals impulsores i dinamitzadores, i per tant en aquest sentit ens semblava que era oportú doncs poder-li fer aquest homenatge, perquè al final aquesta exposició no vol ser res més que donar a conèixer una figura que va ser revolucionària en el seu temps, una figura molt exigent també, molt generosa però molt exigent, i que va transformar un camp, i en aquell moment va ser pionera, i per tant en aquest sentit doncs la millor manera també de retre-li homenatge és a través d'aquesta exposició, Cosmogonia del Moviment, perquè al final nosaltres sempre diem des de la Diputació que les persones passem, però el llegat a les persones queda, i per això estem molt contents de poder tenir aquesta exposició a la Casa de Cultura.
Bé, jo voldria tornar precisament a la Casa de Cultura sense alterar les coses i referir-me concretament al Conservatori. S'ha parlat cíclicament en els mitjans culturals de Girona, es planteja si el Conservatori queda petit allà on està, a la Casa de Cultura, si caldria tenir una seu doncs, específica pel Conservatori. Com es veu això des de la seva àrea, doncs, que és responsable directa del Conservatori?
Bé, en el conservatori en aquests moments hi tenim, és una institució important, hi tenim més de 60 persones que treballen com a personal docent, de professors i professores de música, uns 12-13 aproximadament del PAS, del personal d'administració i servei, i més de 600 alumnes. Aquests 600 alumnes són entre el que en podríem denominar el conservatori, el grau professional, i l'escola de música, perquè nosaltres també fem el nivell elemental i fem escola de música. La realitat és que en aquests moments el conservatori ja fa temps necessita espais. S'han anat fent obres en els últims anys, s'han habilitat noves aules, sí, s'han acondicionat noves aules, però continuem necessitant espais. I, per tant, en aquest sentit, també ens estem plantejant des de ja fa temps no, la necessitat de guanyar nous espais. De fet, a Casa de Cultura, quan parlàvem del canvi de forma jurídica, el canvi de forma jurídica va una mica més enllà, no és només un canvi de forma jurídica. Primera, se li vol donar una nova orientació a el que és Casa de Cultura. Segona, necessitem guanyar nous espais per a les institucions de la Diputació que estan allà. Això també obligarà que algunes institucions que en aquests moments estan allà i que no són pròpiament de la Diputació hagin de marxar. I això ens permetrà guanyar nous espais tant pel Conservatori com per la Casa de Cultura que els necessitem. Nosaltres la Casa de Cultura del futur que visibilitzem està pensada perquè hi hagi la pròpia Casa de Cultura, el Conservatori, l'INSPAI, que és el nostre centre de la imatge. També hi tenim la Fundació FITA. Fundació FITA és important també que estigui a Casa de Cultura perquè com a Diputació nosaltres som els hereus de tot el llegat FITA i de tota l'obra d'en FITA. També, com ja saben, hi ha prevista la biblioteca que ha de fer l'Ajuntament de Girona i també hi ha algun petit espai pel Consorci de Normalització Lingüística. Per tant, en definitiva, volem que Casa de Cultura sigui un dels grans centres culturals de la demarcació de Girona, amb vocació no només de ciutat, sinó fins i tot de territori. Jo sempre dic que la Diputació de Girona hem de pensar en mentalitat de demarcació i, per tant, Casa de Cultura també ja ho està fent en els últims anys. Per tant, ha de ser un lloc de dinamització cultural, però un lloc que també generi continguts culturals pel conjunt de la demarcació. I a la vegada necessitem espais. I, per tant, el Conservatori és una de les institucions que necessita guanyar espais. També ho hem de fer des d'un planteig realista. Hi havia hagut antigament alguns projectes que pujaven 40 milions d'euros. En aquests moments, el context econòmic i el context polític i el context social penso que no es donen les condicions per fer una inversió d'aquesta mena, però sí que és veritat que mica en mica s'han d'anar fent obres a la Casa de Cultura en el sentit de guanyar espais per als equipaments que necessiten. El Conservatori és un d'ells i a la vegada hem de ser capaços de que la Casa de Cultura sigui més permeable a la ciutat, és a dir, respectant que estem en un edifici històric i això té uns condicionants perquè és un bé patrimonial a preservar. Hem de fer determinades obertures d'accés al pati, etc., perquè sigui un edifici molt més permeable. I si Conservatori necessita nous espais, els ha de guanyar, i nosaltres preveiem que la Casa de Cultura, en els propers anys, el Conservatori pugui guanyar nous espais perquè amb les instal·lacions que tenim ara realment se'ns ha quedat petit.
Bé, portem uns anys de pandèmia. Sé que és una pregunta genèrica, però m'agradaria concretar-lo una mica preguntant-li sobre l'acció que ha fet la Diputació en quant a la cultura en aquest temps de pandèmia, de quina forma ha anat ajudant la Diputació. I li volia preguntar també si des de la seva observació creu que hi ha hagut, que es recupera ja la normalitat dintre de la programació almenys cultural.
Bé, el 2020 ens va canviar tots el món al març, no? Va ser una sacsejada a tots nivells, a nivell econòmic, a nivell social, per descomptat a nivell sanitari. Per tant, el món ens va canviar de cop. Òbviament, això va tenir una afectació molt significativa en el sector cultural, perquè tot el que és l'activitat presencial, la cultura en viu, doncs d'un dia per l'altre va desaparèixer. Es va produir una mica una paradoxa, que és que en alguns àmbits es va incrementar l'acció cultural, per exemple, en l'àmbit de la producció, no? com que, per exemple, els grups de música no podien fer actuacions en viu, doncs la producció de treure nous discs doncs es va incrementar, i va haver altres sectors que no se'n van ressentir tant, sinó que al contrari, per exemple, el sector editorial, tot i que va patir com tothom, també és veritat que va ser un moment de molta publicació. Per tant, en aquest sentit, va seguir havent-hi creació artística, però per descomptat el que se'n va ressentir molt va ser l'activitat cultural i l'activitat cultural en viu, el teatre, la música, la dansa, etc etc. El 2021 va ser un any de començar a recuperar aquesta activitat cultural, però realment no va ser un any de normalitat. La normalitat amb l'activitat cultural l'hem recuperada des de fa poc, perquè vull recordar que quan vam començar aquest any, ara això sembla molt lluny, però a vegades convé fer memòria, encara estàvem amb la variant Omicron, encara estàvem amb restriccions en determinats àmbits, la cultura és un dels àmbits que ha patit restriccions significatives i, per tant, podríem dir que a partir de després de l'hivern d'aquest any, a partir de la primavera, és quan s'ha recuperat i amb molta força precisament tota l'activitat cultural i l'activitat cultural presencial. Nosaltres preveiem que el 2023 serà un any normal. Ara, tota aquesta part, des de la primavera en endavant, també ha estat un any normal des del punt de vista de l'activitat cultural, però és veritat que és un sector que ja pateix de normal i ha patit molt. Nosaltres, amb aquests últims anys, amb tot aquest temps, hem incrementat significativament el pressupost que destinem a cultura, perquè era un moment que en el sector se l'havia d'ajudar. Jo posarem un exemple concret, per exemple. Quan va arribar la pandèmia i, per tant, el confinament i el tancament, doncs va desaparèixer de gairebé de cop, com deia, l'activitat cultural presencial. Però quan algú organitza, per exemple, un festival, les despeses, pràcticament en el moment que comença el festival, ja les té totes fetes, perquè ha hagut de contractar uns artistes i pagar uns catxets, ha hagut de contractar uns equips de so i de llum i uns escenaris, i si venen artistes de l'estranger, doncs comprar uns vols i uns hotels, i fer unes accions de difusió i de comunicació, i posar una plataforma de venda d'entrades, etc etc. La Diputació el que va fer amb totes les iniciatives amb què col·labora és que encara que aquell, per exemple, amb els festivals de música, encara que aquell festival no se celebrés, mantenir-los l'aportació, sempre que evidentment la poguessin justificar que se l'havien gastada, i per tant, en definitiva, que encara que no es realitzés aquell festival perquè s'havia de ser tancat i no es podia realitzar, tota aquella despesa que havien fet doncs la poguessin utilitzar per justificar la subvenció i nosaltres mantenir-los l'import de la subvenció. Vam ser la primera administració d'un cert tamany de Catalunya que vam fer-ho. Nosaltres de seguida vam comunicar a totes les institucions amb les quals col·laborem que la voluntat de la corporació era mantenir aquesta aportació. Hem hagut de treure convocatòries extraordinàries per empreses culturals que han patit una davallada significativa d'ingressos en tot aquest temps. Hem incrementat de manera ostensible el pressupost de cultura i era un moment en què s'havia de fer un esforç suplementari. Jo sempre dic que en moments de dificultats és quan ha d'aflorar el millor de cadascú. Això també val per les administracions públiques i, per tant, han estat uns anys on s'ha hagut de destinar doncs, molts diners suplementaris a cultura. Malgrat que han estat uns anys complexos, també haig de dir que han aparegut noves iniciatives i des de la Diputació també hem impulsat noves iniciatives i, per tant, en aquest sentit, penso que, en general, el sector cultural de la demarcació està content de l'acció que s'ha fet des de la Diputació, però és un sector que ha patit molt, que ha estat molt resilient. Ara estem en una situació de normalitat i la nostra previsió és que continuarà, però hem tingut certament dos anys molt dolents en l'àmbit cultural.
Bé, ja, repetidament el nostre convidat ens ha parlat dels pressupostos. Estem en el seu àmbit, pressupostos de cultura. Estem en uns moments del calendari que els pressupostos doncs, estan a la taula de tots els administradors públics. Com es preveu el pressupost, no del global de la Diputació, que és molt important, però en l'àrea de cultura es mantindrà aquest bon nivell?
Sí, en l'àrea de cultura es mantindrà. Jo sempre destaco que som una de les administracions que destinem un percentatge més important del nostre pressupost de cultura. Quan es parla, per exemple, que l'objectiu de la Generalitat és arribar amb el temps al 2% de pressupost destinat a cultura, nosaltres fa temps que destinem molt, però molt més percentatge del nostre pressupost a l'àrea de cultura. Per l'any que ve anem a un escenari pressupostari on pràcticament no hi haurà creixements pressupostaris a cap administració pública, perquè estem en una època de contenció. La nostra previsió i amb el que s'està treballant és que, evidentment, es mantindrà l'aportació que hi havia aquest any en cultura, en alguna àrea creixerà lleugerament, en alguna de les àrees de cultura, dels àmbits de cultura creixerà lleugerament. Per tant, anem a un escenari, podríem dir, de manteniment de l'aportació que destinem a cultura, en alguns casos amb algun petit lleuger increment. Per tant, en aquest sentit, des del punt de vista pressupostari, no ens sobra res, però tampoc patirem, perquè la voluntat de la corporació és mantenir l'aportació que hem fet aquest any, que això està garantit, i en algun àmbit hi haurà algun petit increment que també ens ajudarà una mica, perquè, reitero, cultura és un sector que necessita molt, necessita recuperar-se, i per tant, evidentment, doncs, l'efecte d'aquests dos anys que hi ha hagut tan difícils encara no l'hem recuperat. Però des del punt de vista pressupostari, reitero, el pressupost de la Diputació serà bastant similar al d'aquest any, cultura també es mantindrà similar amb algun petit increment en alguns àmbits concrets.
Parlant de recuperació, un dels festivals recuperats després de la pandèmia és el Neu Festival. Realment, les comarques de Girona doncs, brillen molt en quant a l'acumulació de festivals. Des de la seva perspectiva, això seguirà mantenint-se en els propers temps? Serem terra tant de festivals? Seguirà havent-hi tanta activitat?
Jo crec que sí, perquè, de fet, quan mirem una mica el mapa de festivals a la demarcació, els festivals que hi ha, en general, estan força consolidats, o molt consolidats, alguns d'ells. No veiem festivals, per sort, que desapareguin, i, al contrari, veiem festivals que apareixen nous. Jo, que, per exemple, soc de Puigcerdà, aquest any, a la comarca de la Cerdanya, hem tingut dos festivals de música molt potents a casa nostra, una Puigcerdà i una Llívia. Hem tingut el Summerfest Cerdanya i el Cerdanya Music Festival. Un és nou d'aquest any, l'altre és nou de l'any passat. Per tant, de festivals n'hi ha molts a la demarcació i cada vegada n'hi ha més. Se'n creen i, per dir-ho d'alguna manera, no en desapareixen. Jo crec que aquest és un dels nostres tres distintius com a demarcació. Girona s'ha convertit en territori de festivals i això ens distingeix de molts altres llocs. Cada vegada tenim més turisme cultural. En aquest sentit, per exemple, l'àmbit de la Costa Brava, per posar un exemple, cada vegada posa més èmfasi en el turisme cultural i l'oferta de festivals de música a tot el que és l'entorn de Girona i sobretot de la Costa Brava a l'estiu és molt potent, però de fet en el conjunt de la demarcació en festivals de música som un lloc referent, no només en festivals de música, perquè, per exemple, amb altres disciplines, com el teatre, per exemple, doncs ara tindrem temporada alta, que és un dels festivals de teatre més importants del sud d'Europa, homologable pràcticament a un festival com, per exemple, podria ser el Festival d'Avinyó, que és un dels festivals referents a nivell mundial.
Bé, un altre àmbit dels molts que podríem anar revisant de l'acció cultural de la Diputació és, això el nostre convidat ho sap millor que ningú, és la primera entitat editorial de les nostres comarques. Per tant, aquesta vocació editorial hem de suposar que es mantindrà, no només amb les col·leccions pròpies, que algunes són importantíssimes, sinó també amb aquest suport a les iniciatives de moltes vegades locals, de dir un llibre monogràfic sobre un determinat municipi o una determinada activitat humana. Aquesta voluntat, suposem, que es mantindrà.
Evidentment. Nosaltres l'àrea de publicacions, li diem l'àrea de comunicació cultural, és una àrea important, ara ho explicaves molt bé, en el fons, des d'aquesta àrea fem dues coses. Una, que és donar suport a la publicació que fan tercers, això vol dir al món editorial, les entitats i associacions, els particulars fins i tot que s'autoediten, els ajuntaments, els centres i instituts de recerca locals i comarcals. Aquí, al cap de l'any, acabem col·laborant amb centenars de publicacions, perquè som una demarcació que es publica molt a la demarcació de Girona i es publica molt sobre la demarcació de Girona, que també en aquest cas nosaltres hi col·laborem, i a banda tenim les col·leccions pròpies. Algunes estan molt arrelades, com la col·lecció Josep Pla, o com per exemple la col·lecció Quaderns de la revista de Girona. De la col·lecció Josep Pla anem presentant títols sovint. Fa uns pocs dies en presentaven un sobre Víctor Català, sobre Caterina Albert, al Foli de la Sal, a l'Escala, tenint en compte que, com tothom sap, Caterina Albert era escalenca. De la col·lecció Quaderns de la revista de Girona ja en portem més de 250. La col·lecció Quaderns de la revista de Girona, una part són les monografies i l'altra les guies, perquè ens entenguem, uns són els llibres dels municipis que anem fent, i anem fent també i anem presentant. Darrerament hem presentat el de Meranges, ho hem presentat el de Pedret i Marçà. La nostra vocació és que cada municipi de la demarcació pugui tenir el seu llibre. Ja portem més de la meitat dels municipis fets, i per una altra banda tenim els llibres que podríem dir-ne més d'àmbit temàtic. I d'aquest any també n'hem presentat uns quants. Darrerament hem fet el del cinema, o el dels vitralls, o el de les creus de terme. D'aquests en fem aproximadament uns 8 a l'any. Tenim altres col·leccions que no surten tants títols de l'any, però quan abans parlava, per exemple, de les noves iniciatives, hem impulsat una de nova, que és que aquest any, per primera vegada, hem tirat endavant una col·lecció sobre novel·la gràfica, sobre còmic. I ens semblava interessant poder retirar endavant, perquè encara a casa nostra el còmic no és una disciplina, i la novel·la gràfica en general, que s'hagi potenciat prou. A França, per exemple, és diferent, això no és així, el còmic té, i la novel·la gràfica té molt de prestigi. És un gènere amb uns codis propis, amb uns registres estilístics i lingüístics i gràfics propis, i per tant volem que hi hagi novel·la gràfica de qualitat en català, volem posar el nostre granet de sorra per incentivar-la, que sigui equiparable a qualsevol altre gènere literari, i per això aquest any hem impulsat una col·lecció de novel·la gràfica nova. El primer títol, que era sobre que es deia La cacera de la brofa, que el vam presentar a la Girocòmic ara fa uns quants dies, i la vocació és que cada any puguem treure un títol de novel·la gràfica. El de l'any que ve també ja està escollit, i per tant, en aquest sentit, cada vegada intentem que les nostres publicacions toquin més àmbits i sobretot arribin a nous públics. Quan, per exemple, fem novel·la gràfica, això ens permet arribar a un públic molt més transversal, amb gustos diferents, fins i tot a un públic més jove, i per tant, en aquest sentit, tenim la sort de ser una demarcació on s'edita molt, on nosaltres també editem molt, i penso que això ens ajuda, i sobretot també perquè ens ajuda a fer publicació editorial de quilòmetre zero, que dic jo. Al final, per exemple, quan fem un llibre d'història sobre un poble o sobre un fet concret d'un municipi, doncs probablement, si això no s'incentivés des de l'administració pública, des del món privat no es faria. El nostre rol, sobretot, és intentar donar suport a aquelles publicacions que el mercat per si sol no proveiria.
Senyor Pinyaner, estem a la recta final amb molt poc temps, però abans de cloure sí que li volíem preguntar a en Víctor la commemoració recent que han fet del centenari de l'arribada del tren a Puigcerdà. Com han celebrat aquests 100 anys de tren a Puigcerdà?
El tren va arribar a Puigcerdà el 3 d'octubre de 1922. 3 d'octubre del 2022, ara fa uns quants dies, vam fer un acte institucional a l'estació de tren per commemorar aquesta efemèride. És una efemèride important per Puigcerdà. En el seu dia, l'arribada del tren a la nostra comarca va suposar una transformació a molts nivells, una transformació a nivell econòmic, a nivell social, a nivell d'infraestructures i de mobilitat, ja no cal dir-ho. Va suposar trencar una mica l'aïllament tradicional de la comarca. I, a més, en aquella època, quan era el moment de desenvolupament de noves línies ferroviàries, a banda de la línia de Portbou i Hendaia, de les que estan als dos extrems de la serralada pirinenca, es van preveure tres línies de transpirinenc per travessar la serralada. Una d'elles, que és la de Canfranc, doncs, al cap del temps va quedar en desús. L'altra, que és el tren de la Pobla i que anava cap a Sant Gigons, mai es va arribar a completar. L'única que es va completar i que continua actualment en funcionament és la nostra, no? Aquesta des de Barcelona, Ripoll, Puigcerdà, Exbester, Mastolús i que va fins a París, és l'única que continua en funcionament, i per tant en el seu dia d'arribada del tren a Puigcerdà és una de les dates històriques importants de la nostra vila. Per tant, evidentment, creiem que l'hauríem de celebrar-ho. Al llarg de tot aquest temps anàvem fent diferents activitats. Es va publicar ja un llibre molt bonic d'imatges del Martí Soler i de la Sandra Dam, de tot imatges antigues de la història de la línia del tren. L'Ajuntament està preparant l'edició d'un llibre que sortirà a finals d'any, que precisament recull tota la història de la línia de tren i servirà també per explicar aquest centenari, i serà un llibre molt bonic, que penso que a la gent li agradarà molt. L'Institut d'Estudis Ceretans, que l'Ajuntament hi col·labora, ha preparat com un joc que és com una oca i un trivial amb preguntes per la mainada i això sobre la línia de tren i sobre el nostre territori. Aquests dies hi ha una exposició de maquetes de tren a l'Arxiu Comarcal de maquetes de tren, que és del Ramon Sorroca i del Jordi Diví. Per tant, la nostra idea és que al llarg de tot aquest any es vagin fent tot un seguit d'actes per commemorar aquesta efemèride, que és una data històrica. També diem que l'efemèride ha de servir per dues coses més. Una, per reivindicar el tren com a alternativa de transport públic i de mobilitat sostenible, i per tant el tren no és una infraestructura de passat, sinó sobretot de present i de futur. Però l'altra també molt important és que estem en una línia, la R3, que pateix un dèficit crònic d'inversions i de posada al dia de la infraestructura, i òbviament també aprofitant aquest centenari, nosaltres això ho reivindiquem. Creiem que seria positiu que es completés el traspàs de Rodalies a la Generalitat, i a la vegada la línia necessita tot un seguit d'inversions. Nosaltres sempre hem reclamat des del territori el desdoblament fins a Vic primer i després fins a Ripoll, la millora del tram Ripoll-Puigcerdà. Hem insistit molt en la importància que tindria que poguessin tenir la via d'ample europeu entre Puigcerdà i la Tor de Querol, perquè això convertiria l'estació de Puigcerdà en un autèntic node de comunicacions, i els trens de la GNCF podrien arribar fins a Puigcerdà, i per tant tindríem aquest concepte de transport en xarxa, que penso que és important. També hem defensat que es puguin fer trams d'encreuament parcials, recuperar algunes vies que estan en desús per poder fer encreuaments i estacionaments dels trens. A la part nord de la línia necessitem un taller i pelatge de via perquè els trens s'han d'anar mantenint, i per tant, quan s'ha de fer alguna acció de manteniment o de reparació, hem de poder tenir aquest espai, aquestes instal·lacions al tram nord de la via. Per tant, en definitiva, està molt bé celebrar l'efemèride, està molt bé reivindicar el tren, però sobretot també ens ha de servir per aquesta línia d'una vegada per totes sigui una línia del segle XXI.
Vicepresident segon i diputat de Cultura de la Diputació de Girona, alcalde de Puigcerdà, senyor Albert Piñeira, molta sort, gràcies, salut i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
En la setmana entrant, si us plau.
Recordin que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat en Lluís Arter, gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.